Primer de tot, conseller, moltes felicitats. Ho dic de debò, ho dic com a ciutadà, perquè crec que aturar una cèl·lula, sigui quina sigui, intentant el que sigui, després veurem el que diuen els jutges, evidentment, eh? Però com a situació del que avui diuen els diaris, del que podem llegir avui, crec que és una bona notícia per la ciutadania.
És una bona notícia, les felicitacions no han d'anar adreçades al conseller, sinó al cos de Mossos.
Evident.
I li seré molt sincer. Jo he rebut centenars de SMS de gent, amb alguns dels quals feia molt de temps doncs, que no tenia oportunitat de parlar-hi, i han transmès aquestes felicitacions, que ho feien a través de la meva persona, perquè ens coneixíem, i les faig arribar sense excepció totes elles als Mossos. Crec que ha estat un treball rigorós, molt seriós, molt discret, com pertoca, molt professional i molt d'acord i de la mà doncs, amb qui és l'autoritat, en aquest cas judicial, que s'encarrega dels temes relacionats amb el terrorisme, en aquest cas terrorisme jihadista, que és l'Audiència Nacional. No? Per tant, en aquest sentit, li agraeixo que m'ho digui, aquestes felicitacions correspon doncs, traslladar-les a qui de veritat ha fet una feina, jo crec, molt, molt rigorosa i molt professional, que és el cos de Mossos d'Esquadra.
L'operació continua oberta?
L'operació està tancada, en aquest sentit. No està tancat doncs, els diferents... el seguiment que fem d'aquest fenomen, però sí que ahir ja vam doncs, formalment dir que donàvem per desarticulada aquesta cèl·lula. De fet, aquesta operació va començar fa molt de temps, i ho vam mig explicar, fa 13 mesos doncs, que estava treballant i seguint aquest grup de gent, una part dels quals segurament ho recordaran, ja al mes de desembre vàrem dir que havien estat detinguts a la frontera de Bulgària amb Turquia, que anaven cap a Síria. És aquest mateix entorn. Això doncs, no vam relaxar el seguiment i ja ha anat tenint continuïtat i finalment doncs, es va creure tant per part de la policia com de l'autoritat judicial, en aquest cas el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional, que era el moment doncs, de precipitar-la, per dir-ho amb terminologia allò policial i de fer el tancament d'aquesta operació, cosa que es va fer a partir d'ahir la matinada.
Per tant, ahir li preguntava, jo crec que hem de tornar a insistir-hi, conseller, podem estar tranquils els catalans?
A veure,
catalans
sí.
I la gent de l'Estat?
Jo voldria donar un missatge de tranquil·litat en el següent sentit. Nosaltres tenim com té el nostre entorn europeu el fenomen del jihadisme i el tenim a casa. Hem intentat ser, i això ens ha portat moltes hores de reflexió, el si de la conselleria, en l'àmbit de comunicació, amb els mateixos Mossos, evidentment, volem ser transparents donant informació. Jo crec que no té cap sentit que fem veure que no passa res, que hem amagat informacions. Altra cosa és doncs, ser discrets per poder treballar amb comoditat i atendre el que és el secret de sumari, que evidentment ho fem i ho continuarem fent, però no, jo crec que hem de ser explícits i escolti, aquest fenomen que es dona en tants altres països també es dona a casa nostra, també es dona a Catalunya. Ara, dit això, també de dir, escolti, sàpiguen també que tenim uns cos policial, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i un conjunt de cossos policials doncs, que hi esmercen molts recursos i, per tant, jo voldria donar aquest missatge també de tranquil·litat. El greu seria que no haguéssim fet cap detenció, el greu seria que no haguéssim percebut l'existència d'aquest fenomen o que haguéssim dit, escolta, això no va del tot amb nosaltres, això passa a París, passa en altres latituds, però aquí estem fora d'aquest risc. No estem fora d'aquest risc, per tant, el missatge de tranquil·litat s'ha de sustentar sobre el fet de que la policia coneix aquest fenomen, el persegueix, jo crec, de manera rigorosa, professional, implacable, com s'ha demostrat, i més que ho farà. Aquí han canviat coses, moltes coses. Nosaltres tenim, doncs, des d'una legislació fins a unes pràctiques policials i un coneixement policial molt pensat per un altre tipus de terrorisme, que no té res a veure amb aquest. No té res a veure amb aquest. Afortunadament, ja és història, doncs, el terrorisme que també el nostre país ha patit i amb duresa i amb cruesa i amb intensitat, i tots tenim a la retina, doncs, imatges tremendes. Aquest tipus de terrorisme ja, afortunadament, ha passat a la història, però tenim, doncs, altres fenòmens, altres expressions, que ens obliguen doncs, a adequar-nos. En aquest sentit, sí que voldria transmetre que el cos de Mossos d'Esquadra ha estat molt capaç de posar-se molt ràpidament al dia i honestament, i no és cofoisme ni és mirar-nos al malic, jo crec que està el cos de Mossos d'Esquadra a nivell de la policia més puntera que hi pugui haver al nostre entorn europeu a l'hora de perseguir aquest fenomen, perquè l'ha treballat conceptualment, no només l'hem treballat des de la perspectiva de la persecució doncs, del fenomen, sinó conceptualment s'ha entès exactament doncs, quines són les claus que el poden explicar, i per tant en aquest sentit tenim les antenes molt obertes i ha demostrat doncs, aquesta eficiència a l'hora de detectar aquests processos de radicalització que són més majoritàriament a l'entorn metropolità de Barcelona, però no exclusivament. O sigui, tampoc que podem dir que és un fenomen metropolità, però sí que té una derivada més metropolitana, però n'hi ha en d'altres indrets del territori. Però en aquest sentit, transmetre aquesta tranquil·litat. Tenim un problema, l'important quan tens un problema és saber que el tens, diagnosticar-lo bé, això crec que ho en fem raonablement bé des del cos de Mossos d'Esquadra, i el combatem doncs, en el marc legal que tenim i d'acord amb les autoritats judicials.
Després entrarem en el detall, sí, el detall d'avui de llegir un Facebook d'una de les persones detingudes, que és un català, d'entrar en el detall de que, per exemple, el que publica avui el periòdic. Ara entrem de seguida, però malgrat l'evident secret de confessió que ha de tenir un conseller d'Interior respecte al que s'està fent, hi ha molt jihadisme a Catalunya?
A veure, jo crec que hi ha hagut moltes vegades, encara ahir teníem algunes mostres, una certa intenció de dir, escolti, aquí hi ha una situació absolutament ingovernable, o n'hi ha més que en altres llocs. Jo crec que hem de ser prudents. N'hi ha. Aquesta és una realitat, n'hi ha. Jo no sóc capaç de dir si n'hi ha més o menys doncs, que altres entorns nostres, europeus, però n'hi ha, i això és el que ens preocupa. No en desmesura. S'han fet un conjunt de detencions relacionades amb jihadisme. El canvi qualitatiu de les detencions d'abans d'ahir o de la matinada d'ahir és que hi havia una voluntat explícita de cometre un atemptat. Això és un canvi certament qualitatiu que ens obliga a reflexionar i accentuar encara més la nostra capacitat d'actuació, però jo tampoc ho sobredimensionaria. I a mi totes aquestes...
Perdoni, conseller, sí. Parla de voluntat explícita.
Sí.
Permeti'm, la ignorància sí. Sobre els temes policials, quan es parla de voluntat explícita, és a partir de quins indicis s'interpreta que hi ha una voluntat explícita?
No és que ara em vulgui collir major del secret de sumari, però jo crec que quedarà bastament provat el fet de que aquesta gent havien pres la decisió i havien fet fins i tot algun tipus d'actes que els conduïa a poder fer doncs, un acte...
Quin tipus d'actes? Si es pot explicar?
No, ho tenim sota secret de sumari. Jo crec que l'èxit de... d'aquesta operació és que s'ha portat amb una discreció tremenda. Li explicaré una anècdota. Un dels escortes que m'acompanya habitualment té un germà doncs, que treballa i que estava treballant en aquesta operació. Se'n va assabentar ahir. I em diu, quan em va acompanyar i em va deixar a la porta de casa, un conseller diu que estic amb vostè moltes hores al llarg del dia i que el meu germà doncs, treballa i ha treballat doncs, en un nivell en aquesta d'això. És la primera vegada doncs, que sento parlar. Aquesta és la clau de l'èxit. I no ho dic ara per no ser més explícit ni per fer-me interessant, li ben asseguro, però la clau de l'èxit ha estat que s'ha portat doncs, amb rigor, amb professionat, amb discreció i amb la reserva que s'han de portar aquestes qüestions. I, per tant, home, sí que tenim algunes informacions, que jo crec que alguna de les quals doncs, veurà la llum molt aviat, perquè bueno, això depèn del jutge, però que quan s'aixequi el secret de sumari... doncs es coneixerà doncs, tot quin eren doncs, els punts en els que focalitzaven l'interès doncs, aquestes persones i quines són les raons per les quals doncs, s'ha cregut i jo crec que s'ha demostrat policialment fins i tot que ja hi havia quelcom més que una voluntat sinó alguns passos que ja conduïen doncs, a fer un acte. Dit això, sí. També cal subratllar que en cap moment no s'ha arriscat. És evident que si hi hagués hagut un acte ja doncs, definitiu, haguéssim actuat amb anterioritat. S'ha actuat ara perquè ja hi ha les proves suficients, perquè ja es pot demostrar davant de l'autoritat judicial. Un dels problemes que tenim en aquest front i en molts altres fronts, també en l'ordre públic moltes vegades, és provar les coses davant de l'autoritat judicial. Aquest és un estat de dret, afortunadament, i cal provar-ho. Per tant, el valor de la prova és important, creiem que està suficientment documentat i quan s'aixequi doncs, el secret de sumari s'anirà veient doncs, quines eren doncs, les raons per les quals podem afirmar, i això sí que ho podem afirmar, que hi havia la decisió presa doncs, de fer actuacions.
Se sap per quan o no?
El què,
per quan seria? No, per quan
no,
seria la...
no, aquí no som capaços de concretar més, però ah. El pas qualitatiu, el canvi, el que ens alerta és que es passa... Fins ara què teníem? I quines són les detencions que s'han fet a Catalunya? S'han fet detencions en el sentit de grups que captaven gent i que els radicalitzaven, i grups, a vegades feien les dues coses, aquest feia les tres, que enviaven aquesta gent doncs, a Síria o a l'Iraq. Fins ara estàvem en aquests paràmetres. No havíem fet un pas més, que a més tinguessin la voluntat i haguessin fet alguns tipus de passos, doncs, que els conduïa ja a poder fer algun tipus d'acte terrorista. El salt qualitatiu és precisament aquest tercer. Aquests havien agafat gent, l'havien radicalitzat, els havien enviat a Síria i Turquia, una part de les detencions que es van fer el mes de desembre, una altra de les persones que està en cerca internacional, doncs encara que intuïm que està a l'Iraq, però en qualsevol cas aquest feia les tres coses. I aquesta és la novetat.
Ara parlem de Barcelona, del que hi comentava, i estirant-ho més amb el que publica avui l'Eduardo, el que es publica avui també al periòdico, i després a preguntar-nos què porta una persona catalana, perquè ja no estem parlant ja de gent musulmana, estem parlant d'una persona catalana a convertir-se a l'islamisme i a tornar-se d'un islamisme radical. Aquesta és una gran pregunta que ens farem d'aquí uns moments, si em permet el conseller, en 3 minuts.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 9. Seguim ara entre l'Eduardo Martí de Pozzolo i d'aquí us només també en Barbeta, en Juliana i en Bernardos, però permeti'm, s'han trobat explosius, conseller?
Aviam. Ja. No és una simple excusa. Està tot sota secret de sumari, per tant, jo haig de ser prudent i entenc, entenc l'interès que té, entenc l'expectativa, doncs, que s'ha generat a partir d'una notícia que preocupa i pot preocupar a la gent, però
d'acord, d'acord.
Haig de ser respectuós fins al final.
D'acord, d'acord. Però, per exemple, quan avui el periòdic publica els llocs concrets on volia tentar, són certs aquests?
Doncs ni els hi confirmaré ni els hi desmentiré, perquè no... Insisteixo, la clau de l'èxit d'aquesta operació és la discreció amb la que s'ha portat fins ara. Ens falten pocs dies, potser 2, potser 4, perquè s'aixequi el secret de sumari, potser 7, no ho sé. Però portem 13 mesos treballant-hi. Acabem-ho bé. Acabem-ho bé perquè també s'ha de gestionar, doncs, tota aquesta informació. Aquestes persones que aquesta tarda, doncs, ja passaran a disposició, els posarem a mans de la Guàrdia Civil i els conduirà cap a l'Audiència Nacional. Tot apunta, doncs, que al llarg de demà se'ls anirà prenent declaració i a partir d'aquí el jutge, doncs, anirà prenent les mesures pertinents en cada cas, les que estimi més oportunes, i a partir d'aquí pressuposem, i això és el jutge Pedraz qui ho ha de decidir, doncs, que s'aixecarà el secret de sumari. Aleshores podrem ser més explícits. Si hem estat 13 mesos allò amb una discreció que ens ha portat a l'èxit, demana un punt de conversió, que ja sé que la té, perquè no comencem a especular, perquè no generarem altra cosa, doncs, que neguit a moltes persones.
Eduardo, a tu el diumenge ja escrivies a La Vanguardia, va ser unes pàgines dedicades al jihadisme de Catalunya.
Sí, amb... però era una altra cosa, no parlava de terrorisme.
No, parlaves de...
Parlava d'extremisme o de missatge extrem, diguem-ne.
No? Et sorprèn el que està passant ara?
No, perquè ja sé... Aviam, sé com treballen els Mossos, si va per aquí la pregunta. Treballen molt bé i vull dir una cosa, que no sé si sap el conseller. Jo vaig estar parlant a Madrid i no puc dir amb qui, però estan molt contents de la feina dels Mossos. Tota la part que correspon a Madrid i ja m'està comprenent ara el que vull dir, no? I valoren molt la feina que fan els Mossos i també la valoren molt el Cuerpo Nacional de Policía i la Guàrdia Civil. Això no s'explica mai, però, i no sé si el conseller ho explicarà, però quan col·laboren cors policials, jo estic sempre a sobre, no? Col·laboren Cuerpo Nacional de Policía, Guàrdia Civil, no, hi ha petites diferències, Cuerpo Nacional de Policía, Guàrdia Civil, i Lucía i aquestes coses, no? Uh-huh. Però, bueno, en aquest tema que estem parlant, la col·laboració és sempre ha sigut magnífica. Almenys tots parlen molt bé uns d'altres. Uh-huh. I també el Cuerpo, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, també. Uh-huh. Vull dir que en aquesta situació tots van de la mà, no? I per què van de la mà, també, jo crec? Aquesta ja estarà informació, ara opinió. Jo crec que van de la mà perquè hi ha un problema. Hi ha un problema general, no exclusivament català, un problema europeu molt gros, molt gran, i que té molt difícil solució. Molt difícil, perquè...
Des de l'11 de setembre del 2001 tenim un terrorisme diferent, molt diferent, que el problema ja no és on, sinó com.
Exactament. Ja el Manuel Valls ho va dir a París, no? El problema no és si hi haurà o no un atemptat, és quan i a on, no? I ahí estan tots. Jo crec que el conseller està ahí, el ministre espanyol també està... Quan parla d'això i diu les seves coses, al fons també està preocupat per el que passa. Bueno, pot pots ficar la puta. Però
efectivament.
Però el problema el veu el mateix. Jo crec que veu el mateix perquè veu el mateix a tota Europa, es veu de la mateixa manera.
Respecte a això que deia, hi ha col·laboració, i és evident, i com ha de ser entre cossos policials. Jo crec que tots els cossos policials, jo ahir agraïa també la darrera intervenció de la Guàrdia Civil a Barcelona, com hi ha hagut d'altres, en aquest cas quantitativament menys del cos nacional de policia, però jo crec que és la suma de tots, i tots els cossos policials, sense excepció, tenen consciència que tenim un problema, i tots aquests cossos tenim competències respecte a la lluita antiterrorista, però hi ha una consciència que el fenomen és nou i que la clau de gestionar el bé és la informació i és la intel·ligència, i d'aquí també doncs la intervenció del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, o ens alineem tots o difícilment podrem combatre aquest fenomen. A vegades el qui els esgarrem som els polítics, sí. D'una altra manera. Però jo diria que el que és la coordinació entre els cossos policials és raonable, com tot perfectible, perquè ningú fa les coses al 100% ben fetes, però és raonable.
Hi ha una pregunta, conseller. Com un català pot traspassar primer la voluntat de fer-se de la religió musulmana, que això tothom té dret a fer el que vulgui, només faltaria, però de radicalitzar-se en poc temps. Avui, aquest matí, a l'informatiu de les 8, llegíem el Facebook d'un dels detinguts, que a més es diu Jacob Orellana, que fa exactament 4 anys, el dia 22 de març, que és el dia del seu aniversari, la gent el felicitava en català per molts anys, moltes felicitats, i vam ensenyar a fer una paella, i a poc a poc es va veient, només any a any, al Facebook es va veient la seva conversió i la seva... com s'anava extremant? No hi ha cap indici al Facebook de radicalització, però sí com s'anava extremant.
No sé, això ha passat a França exactament igual, i a Austràlia ha passat exactament igual. Molts dels voluntaris que estan al Daesh o a l'Estat Islàmic, francesos, per exemple, no són immigrants de segona o tercera generació que ja són francesos i tenen passaport francès, no, són... I ja sé que és políticament incorrecte dir-ho, són francesos de tota la vida, uh-huh. I han sortit a vídeos tallant caps a la gent. Uh-huh. Està passant a tot arreu ara
una
mateix.
De les qüestions que ens va cridar molt l'atenció era precisament aquest elevat nombre de conversos. A les 11 detencions, 5 eren en persones converses, una part important, 4 dels quals nascuts aquí, i gent que tenen una vida, com podem dir, plenament normalitzada i que sofreixen aquests processos de radicalització. Nosaltres ho estem estudiant, evidentment, com a fenomen. Jo no sóc psicòleg, però és un tema, evidentment, que ens preocupa, com una persona pot fer tot aquest procés que el porta a una espiral, que el porta doncs al fracàs més absolut, perquè les persones que viatgen finalment a Síria, la immensa majoria no tornen perquè perden la vida allà. Hi ha un grau de preocupació i de seguiment pel possible retorn, però... La majoria és que no tornen en molts casos, no? Jo crec que nosaltres no tenim una situació del tot assimilable al que és França, tot el fenomen de les banlieues, a l'entorn de la ciutat de París, probablement que hi ha grans concentracions, però sí que tenim segurament, i aquest és un fenomen que hem de treballar, jo hi parlava doncs, amb els alcaldes de Terrassa, amb l'alcalde de Sabadell, vaig parlar amb l'alcalde de Salt per altres motius que es pot imaginar, que estaven allò perplexes per algunes declaracions que s'havien fet, i deien, home, nosaltres estem treballant, invertint tots els esforços que volem per no estigmatitzar els barris, per donar possibilitats i sortides i per no criminalitzar col·lectius o l'engròs, perquè aquí hi ha una pràctica religiosa més que respectable, l'islam, que a casa nostra doncs hi ha més de 400.000 persones que la practiquen i que són persones absolutament normals i que cal evidentment respectar. Una cosa és la pràctica religiosa i l'altra aquest fenomen que per mi ja escapa fins i tot del fet religiós, ja és un fet allò integrista, ideològic, radicalitzat. Per què s'arriba aquí? Doncs és una de les grans preguntes, probablement perquè moltes vegades no s'aprecia doncs un futur, no s'aprecia una sortida, perquè això els ofereix doncs una sortida suposadament allò èpica d'alguna manera, i bé, això s'ha d'entendre que balla entre la psicologia i tots aquests aspectes sociològics d'entorn, però quan s'entra en aquestes xarxes la sortida és difícil i els processos són ràpids.
Ara deixaré que preguntin alguna cosa, si volen, en Barbeta, en Juliana i el Gonzalo Bernalos. Eduardo, vols comentar alguna cosa?
No. Bueno, sí, una cosa. Digues. Que la capacitat de propaganda de l'Estat Islàmic i d'Al-Qaeda és molt forta i està molt ben feta.
I, no, recordo que l'altre dia que veu fer una classe magistral amb la Rahola.
Tenen una capacitat de captació que és una, és una meravella. Ja em
comprens... Veu fer una classe magistral, l'altre dia, un dilluns, recordo aquí amb la Rahola, i deies una cosa, i deus tots dos, que darrere d'aquesta gent, i és molt intel·ligent, eh?
Clar que sí.
Però molt intel·ligent, molt preparada.
Clar que sí.
Molt preparada.
I l'elaboració de les imatges, moltes vegades, dels vídeos que veiem,
sí,
estan tremendament elaborats. No, no,
sí,
no, no,
sí.
No hi ha atzar, no hi ha casualitat, no hi ha improvisació. Hi ha,
no són un grup de sonats, és a dir...
No, hi ha mètode aquí darrere, sí, sí.
Són les 9 del matí. Aviam, Barbeta, des de Washington, algun comentari?
Sí, ara que parleu del tema dels vídeos, aquí s'ha explicat molt la diferència que el que era encara fa vídeos antiquats, en el que són molt llargs i que resen, etcètera, etcètera, i en canvi Estat Islàmic té una producció de vídeo molt acurada, molt moderna, molt espectacular i molt atractiva, diguem-ne, per la captació, diguem-ne, de gent jove, no? Bé, jo el que volia dir és que el que està passant a Catalunya és el que està passant a Occident. Es compta que hi ha com 2.000 jihadistes occidentals que estan, d'alguna manera, incorporats a l'Estat Islàmic. Hi ha altres organitzacions jihadistes que poden intentar incorporar-se a Orient Mitjà o que senzillament estan, estan a París, a Barcelona, a Londres, etc. No? El cas del avui la notícia del dia als Estats Units és la condemna
de Boston.
Podria ser a mort, a la pena de mort. De l'autor, diguem-ne, de la bomba contra la marató de Boston, no?
Sí.
Que eren dos germans, és veritat que eren musulmans d'origen txetxè, però eren dos germans que van créixer als Estats Units, no? I aquesta pregunta de com és possible, aquesta pregunta que fes, com és possible que un català es torni de cop i volta jihadista? Doncs aquesta pregunta aquí als Estats Units se la plantegen cada dia amb els americans, no? El jihadista John, que és el jihadista que surt a tots els vídeos de la decapitació dels periodistes nord-americans, el jihadista John és un anglès de Londres. I que parla, no parla amb accent àrab, no, és que és anglès, no? Això és un fenomen, i a Catalunya, doncs, bueno, Catalunya està al mig, Catalunya, a més, com que és un país molt acollidor, doncs ha acollit molta immigració, probablement en proporció més que altres llocs, i per tant això fa, doncs, que hi hagi més concentració i més gent de pas, no? Jo crec que aquesta és la història. Jo sí que li preguntaria al conseller una cosa, i és, en aquest treball, d'alguna manera, manteniu algun tipus de contacte amb policies, diguem-ne, estrangeres, amb cossos estrangers, us intercanvieu informació, o això heu de fer-ho a través dels cossos espanyols, que no sé com funciona, perquè m'imagino que totes, en qualsevol cas, els jihadistes estan connectadíssims. No sé si les policies estan igual de connectades.
En el cas particular del cos de Mossos d'Esquadra, nosaltres tenim una assignatura pendent molt important. Nosaltres ja som una policia implantada des de fa uns anys a la totalitat del país, amb competències àmplies com a policia integral, una d'elles la lluita contra el terrorisme, però ens falta tenir aquesta homologació a nivell internacional, aquest accés normalitzat, no a través de altres cossos policials o, en aquest cas, Ministeri de l'Interior, a les policies del nostre entorn. Per tant, sí que hi ha, doncs, dues vies, una, doncs, formal, a través, doncs, del Ministeri d'Interior i dels canals que en aquest moment estan establerts, però informalment hi ha contactes amb altres policies. Jo vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-me amb la comissària Malmström, ara ja no ho és, era la comissària d'Interior, que va visitar Barcelona, parlant de fa un any i mig aproximadament, ara no seria capaç de dir exactament quin mes, i li vaig plantejar una qüestió, però girant els termes. Escolta, no és que el cos de Mossos d'Esquadra necessiti que també tenir, doncs, una relació normalitzada amb els altres cossos policials, és que els altres cossos policials els interessa, i molt, tenir una relació normalitzada i fluida amb el cos de Mossos d'Esquadra, que estan repartits en un territori de 7 milions d'habitants, pel qual hi transiten 14 milions de turistes al llarg de l'any, que té aquest fenomen, com ha quedat demostrat, que té informació i que, com des d'ahir ha quedat més demostrat, sí que ara calia, té capacitat de donar-li resposta, no? Aquest és un repte pendent, doncs, de normalitzar més, perquè és un món global, i certament els que diuen no coneix de cap mena de frontera, també cal que, sent respectuosos doncs, amb les competències, respectuosos amb tot el que s'escaigui, però hem de flexibilitzar molt més aquesta capacitat doncs, d'interlocució amb la resta de policies, pel bé de tots, pel sentit comú, pel bé nostre com a policia i de la nostra seguretat, i pel bé doncs, del conjunt de la seguretat del nostre entorn, tant estatal com europeu.
Juliana.
Sí, bon dia, conseller. Avui, per aquelles casualitats de la vida i del periodisme, a la portada de La Vanguardia, junt amb la notícia obrint quatre columnes de la detenció d'aquestes persones i, en fi, les primeres pistes del que pretenien fer, hi ha a columna, al costat, una altra informació que diu... La meitat dels catalans ja no s'identifica amb el catolicisme, el 30% de la població es declara atea o agnòstica i, atenció, el 7,3% de fe musulmana. Sobre una població de 7 milions d'habitants, el 7,3%, si no... Jo sóc molt dolent per les matemàtiques, però diria que ens en anem al mig milió, probablement.
Sí. Sí.
Mig milió, perquè ens fem la idea, equivaldria el vot... del segon partit de Catalunya, més o menys, mig milió de vots. Per tant, no és una quantitat... evidentment, a veure, dic això... M'ha creat l'atenció, aquesta casualitat, no?, de que sortís aquí aquest informe, aquests informes sociològics que surten periòdicament, en aquest cas sobre doncs, les creences religioses del català. El que ens indica, en qualsevol cas, és que la minoria de religió musulmana a Catalunya és important, té un volum important, al voltant de mig milió de persones. Evidentment, ser musulmà no vol dir ser terrorista. Ara, el jihadisme neix a l'interior de la comunitat musulmana, és a dir, encara no hi ha notícies de que hi hagi budistes jihadistes. O sigui, per ser jihadista s'ha de ser musulmà, no necessàriament. Evidentment, la majoria dels musulmans no es dediquen a això. La qüestió que li vull plantejar és, reiteradament circulen informacions que situen Catalunya com l'escenari principal del risc del jihadisme a Espanya. Són correctes aquestes informacions?
És correcte el fet de que la dada objectiva, nosaltres tenim una presència doncs, de persones que professen la fe islàmica, que no cal confondre, insisteixo, amb el jihadisme, superior a altres indrets. Hem rebut doncs, un conjunt de nouvinguts, a diferència d'altres indrets de l'Estat, doncs, que té aquesta component, perquè ve del Magreb o perquè ve d'altres àmbits del nord d'Àfrica, a diferència, per exemple, d'aquella immigració de nouvinguts que ha rebut el centre, la ciutat de Madrid i en doncs que té una component, una derivada, probablement aquests aspectes lingüístics hi tinguin alguna cosa a veure, doncs més llatinoamericana o més... I per tant aquí no hi ha aquesta diferència cultural. Per tant, objectivament, si tens un nombre més ampli en aquest sentit de persones que professen la fe islàmica, els processos de radicalització que neixen en aquests entorns és objectivament més probable que tinguis un punt de sobrerepresentació. Ara dit això, jo tampoc dramatitzaria més, i sí que sempre intentem... i vostè ho feia, de ser molt, molt, molt curosos en diferenciar una cosa de l'altra. La pràctica religiosa jo crec que l'hem d'emparar des del concepte que a mi m'agrada molt de la laïcitat positiva, que és aquella actitud que des del govern doncs, s'ha d'emparar i entendre i respectar la creença i la no creença, i dins la creença doncs, hi ha diversitat. I aquest estudi, que crec que és el Departament de Governació, fet públic ahir, demostra fins on doncs, les coses estan canviant, hi ha diversitat, però hi ha d'haver uns límits molt clars. I aquests límits molt clars són doncs, quan es travessen aquesta frontera de la radicalitat. I en aquest sentit nosaltres hem de ser proactius i en som, i hem de ser vigilants i en som. Vigilants les mesquites que ens puguin preocupar i en som, però ni de bon tros podem estigmatitzar doncs, un col·lectiu de 460.000 persones perquè fos una barbaritat i perquè no s'ajustaria en absolut a la realitat.
Gonzalo.
Bon dia, conseller. El primer que vull fer és felicitar-li i també felicitar els Mossos d'Esquadra perquè realment el que han fet no era gaire fàcil. I a la vegada dic que estic bastant consternat i bastant preocupat, molt més de l'habitual. És a dir, molt més que quan ha hagut altres detencions o s'han vist atemptats en altres llocs del món. Perquè fins ara pensàvem molts que el principal problema de generació de jihadisme tenia que veure amb determinats imants. Però han vist que no, que d'11, 5 catalans és una proporció molt important, i que vol dir que pràcticament per diferents raons, raons molt difícils d'explicar, com a mínim per mi, ens trobem que qualsevol que avui és una persona absolutament normal, al cap d'un any, 6 mesos o 8 mesos, es pot transformar en jihadista. Des d'aquesta perspectiva, jo li volia fer dues preguntes molt curtes. Una, la primera, quins són els seus sistemes de prevenció per evitar que hi hagi atemptats, que pel que s'ha vist ara són força bons. I després també la meva preocupació de que pràcticament sigui important o sigui secundari, la possibilitat d'un atemptat és, després de lo que hem vist ahir, és molt elevada, per la senzilla raó de que ja no és un fenomen controlat d'un determinat nombre de persones, sinó que està... La propaganda pot anar a qualsevol sonat, i realment, com abans, vull dir, feia una burrada escassa d'importància respecte a les vides, ara pot fer una burrada de proporcions majestàtiques.
Aviam, per PAMS, els sistemes de prevenció. Nosaltres ja fa temps, bastant temps, bastants anys, doncs, que el cos de Mossos d'Esquadra ha anat especialitzant la unitat d'informació, doncs, en conèixer aquest fenomen, i en coneixen també les causes profundes. És un tema prou complex com per entrar en el que són les causes profundes, i ja fa temps també hem intentat que la informació, que jo crec que és la clau de tot, circuli una mica en totes direccions. Si ara dèiem que era molt important que circulés doncs, transversalment entre cossos policials, i això doncs, funciona raonablement bé, també és important que dintre el mateix cos policial aquesta informació circuli. Què és el que hem fet? Doncs ja fa temps, potser alguns de vostès ho recordaran, va sortir en unes pàgines d'algun diari, arrel doncs, de tot el debat que en el seu dia vam tenir sobre la burca i el niqab, doncs que si els Mossos tenien, va ser tractat des de la meva perspectiva d'una manera molt maldestra, que si teníem un manual per detectar i tal. Això responia a un esforç que ja fa temps que es ve fent doncs, d'informar a les patrulles de seguretat ciutadana, que són els nostres ulls, els que estan a peu de carrer, doncs d'un conjunt d'indicadors que poden ajudar a assenyalar doncs, que estem davant d'un procés de radicalització, que no és només l'aparició d'un burca, o no és només la retirada d'una criatura de l'escola o el fet de que no el podeixin anar, sinó quan es donen un conjunt d'indicadors ampli, s'encén un llum d'alerta. I si aquesta informació circula adequadament, i aquest és un cas doncs, que ha circulat prou adequadament cap on ha d'anar, que és cap a informació, que són els qui gestionen aquesta informació, doncs podem donar respostes. Per tant, nosaltres, quin és l'esforç que estem fent com a cos policial? Doncs que tot el cos de policia sigui conscient d'aquest fenomen i que tot el cos contribueixi a lluitar amb aquest fenomen de la radicalització. Insisteixo, sense estigmatitzacions, sí, sí. I vehiculant bé la informació. Jo crec que aquesta és una clau fonamental. Respecte a la segona pregunta, certament és fàcil cometre una barbaritat, cometre un atemptat. Sí que caldria diferenciar entre els grups que tenen doncs, una alta capacitat perquè disposen d'armament important, com hem vist a França, això no sempre és així. Per tant, jo seria prudent en aquest sentit, que hi hagi una voluntat, no necessàriament ha d'anar lligat, que hi hagi una capacitat realment, com vam veure a França. La França era d'un altíssim nivell de professionalitat en aquest sentit. Jo em vaig, els Mossos em van fer una sessió examinant amb cura les imatges i demostraven d'una manera molt nítida que els autors eren autèntics professionals, que tenien una formació militar molt clara, pels gestos que feien, per com s'apropaven, per com s'allunyaven, etc. Són nivells diferents. Que hi hagi una voluntat no implica que hi hagi una capacitat, i aquesta capacitat també és un ventall ampli, des del que va passar a París fins a nivells molt, molt més baixos.
Ha de marxar, conseller, en breu. Deixin que li faci un parell de preguntes més. I, ho he deixat pel final, perquè crec que l'important són les detencions, l'important és l'operació ahir desarticulada, demanada per l'Audiència Nacional i executada pels Mossos d'Esquadra. Però ahir va parlar amb el ministre?
No, no hi vaig parlar ahir.
No hi va parlar.
No hi vaig parlar. No hi va parlar. Parlarem, suposo, al llarg d'avui o de demà. Jo vaig tenir ocasió de parlar amb vostè, que és qui em va fer conèixer doncs, unes manifestacions que havia fet, que jo crec, i dic el que vaig dir ahir, que eren maldestres i poc afortunats i que no sé amb què contribueixen a introduir doncs, serenitat i a fer les coses ben fetes. Jo vaig ser demanat també a la roda de premsa. Miri, a mi com a conseller d'Interior el que m'ocupa i em preocupa és fer la feina ben feta, amb la discreció que s'escau, amb el rigor i la professionalitat. Els altres debats a mi em sobren del tot i a mi no em trobaran amb una brega que és gratuïta. Jo sí que vaig rebre les trucades d'uns quants alcaldes perplexes per haver estat assenyalats els seus municipis i les seves mesquites i el col·lectiu de persones musulmanes dels seus municipis que hi estan esmerçant recursos, proximitat, mediació, doncs per garantir...
El ministre està al cas de l'operació?
El ministre no tenia per què estar al cas. Nosaltres vam fer l'operació, n'estava al cas qui n'havia d'estar.
Que és l'Audiència Nacional.
Que és l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz, que és qui la dirigia, aquesta operació. Per tant, no tenim per norma anar explicant quines operacions anem fent. No?
Perdoni, el protocol que segueix és que el jutge el truca a vostè directament i diu que s'ha de fer això, fer això, fer això?
No, el protocol està molt normalitzat. És entre qui comanda l'operació des de la perspectiva judicial, que és el jutge, i el responsable d'informació del
D'acord.
No hi ha una intervenció, en aquest cas, política, perquè no té sentit, jo no aportaria res a la qualitat.
A vostè l'informen i punt.
A mi m'informen, jo coneixia doncs, com anava evolucionant aquesta operació, la coneixia des de fa molt de temps, periòdicament que vas repassant com tenim els temes, a mi se'm traslladava aquesta sensació d'escolti, això va anant cap aquí, però en qualsevol cas no hi ha risc, que era la pregunta evident que feia jo com a conseller, que faríem tots nosaltres, no? I hi ha un moment que em deia, doncs ja hem arribat a la conclusió que ja podem cloure aquesta operació perquè tenim la informació.
És a dir, aquesta cèl·lula està, permeti'm, que parlem moltes vegades i la gent... Aquesta cèl·lula està tancada?
Aquesta cèl·lula està desarticulada, està tancada, absolutament, del tot.
És a dir, el nex de l'unió que poguessin tenir entre ells...
Sí, està... però el nucli, el que és aquesta cèl·lula, ja no té capacitat operativa des d'ahir a les 4 de la matinada, per entendre'ns.
M'agrada molt escoltar aquesta frase amb aquesta contundència, conseller. Per cert, sobre el tema del ministre, tant Convergència com Esquerra com la CUP han demanat la dimissió del ministre. Mm-hmm. Vostè s'hi apunta o no?
Nosaltres el que hem fet... Jo em crec que com a responsable d'un govern no sóc qui. Jo assumeixo el que diu la Federació de Convergència i Unió. Hem demanat també bé, i així m'ho va fer saber el president del grup parlamentari, m'ha dit durant la compareixença del ministre, perquè doni explicacions d'unes declaracions absolutament fora de lloc, i que sobretot introdueixen un soroll i no contribueixen a resoldre res. I a més, sortir barrejar, i em sembla que ho dèiem ahir, barrejar doncs, l'integrisme amb el que és l'independentisme, el sobiranisme, és que no té cap lògica. I més quan doncs, la persona a la que ell es referia és que no té res a veure amb l'integrisme i amb la radicalització, tenia més a veure amb una qüestió de serveis d'intel·ligència d'un altre país. Era aquesta la clau, i em sembla que es va explicar
senyor
amb aquesta claretat, aquesta claretat en el seu moment. Per tant, pretendre fer veure que aquell personatge doncs, tenia alguna cosa a veure doncs, amb la radicalitat, amb el jihadisme, doncs, està molt lluny, a més de la realitat. Per tant, jo crec que és un autèntic despropòsit, molt poc afortunat, que introdueix molt soroll. Avui hauríem d'estar parlant d'allò que hem fet i sobretot d'allò que ens queda per fer i d'aquella necessitat de treballar conjuntament i de sumar. No de tenir aquestes distorsions que, insisteixo, no aporten res de res de bo a la feina que hem de fer.
Ja sé que no és el dia, conseller, però si m'ho permet, i per acabar, m'agradaria que com a secretari general d'Unió m'expliqui com està el procés intern del partit per decidir quines passes donen a partir d'ara i sobretot de cara a les eleccions del 27 de setembre. Per exemple, el dia 14 de juny, Unió decidirà què?
Unió, doncs, es posicionarà, tots els militants amb dret a vot, que no simpatitzants, els militants, doncs, tindran el dret de votar sí o no, per entendre'ns, respecte a una proposta que els hi formularà el comitè de govern, que la formularà el dia 2 de juny. Una proposta que serà explícita, nítida, clara, en aquest sentit.
Paperet amb dues opcions?
Amb estic d'acord o no estic d'acord amb la proposta que em fa el comitè de govern. Entendrà, doncs, que aquesta proposta la farem el dia 2, estem treballant, doncs, anar recollint les diferents opinions i sensibilitats per formular una proposta el màxim d'unitària possible.
Des de Convergència Democràtica, demanaven que els militants tinguin l'opció de mostrar la seva adhesió al full de ruta signat per Convergència Democràtica, per Esquerra i les entitats. Interpreto que no hi serà aquesta opció.
No, nosaltres des del primer moment, quan decidim... nosaltres teníem diverses opcions. Una, aquesta, pronunciar-nos sobre un full de ruta que s'ha escrit doncs, per part de Convergència, amb Esquerra Republicana i altres forces. L'altra, dissenyar la nostra pròpia, el nostre propi full de ruta i sotmetre-la a consideració. Hem fet aquesta segona opció des del primer moment i podíem haver-ho situat només a nivell de la direcció, situat a nivell del Consell Nacional, situat a nivell d'un congrés. I, escolta, anem a la radicalitat democràtica més profunda, que situem-ho, posem a consideració de la totalitat de militants, i això és el que farem el dia 14.
Va, acabem. Només una última pregunta sobre el tema que ens ocupa, perquè ara marxes i el considera, sí. El tema dels imams, és que hi ha molta gent que m'ho pregunta. Aquí hem estigmatitzat molts imams. D'imams n'hi ha, segurament, de molt bons, i segurament d'altres que són els que atien tot això. Algun comentari, conseller, Eduardo Martín de Pozuelo?
A veure, com tota la vida no es pot homogeneïtzar tot, nosaltres sí, ens preocupen doncs, aquelles expressions de caire més salafista, molt més radical, i tenim aquesta presència. Però també vull transmetre, i en algun moment això ha aflorat públicament, doncs, quin és el grau de seguiment que es fa doncs, del que estan fent aquests imams a casa nostra. És la nostra obligació i la continuem
exercint. Però hi ha mesquites amb imams, permet, perillosos?
Hi ha mesquites amb imams doncs, que estan molt en la radicalitat i que nosaltres, evidentment, hi parem antenes com és la nostra obligació. Jo el que no faré és anar assenyalant un municipi i l'altre el de més enllà. Ahir vaig haver d'esmerçar unes quantes hores parlant amb alcaldes, intentant allò tranquil·litzar. Escolta, i per què a mi, que mai m'ha dit res al Ministeri, ara se m'assenyala el meu municipi, la meva mesquita, el meu col·lectiu, quan estic treballant des de serveis socials, des d'aquí, des d'allà, intentant pacificar sorpresos. A mi no em trobaran assenyalant quins són els llocs allò, doncs, que ens generen més preocupació, però sí que ens trobaran, moltes vegades amb discreció, però amb unes antenes molt fines en aquests llocs. I quan es passi doncs, aquells límits d'un estat democràtic com ho és el nostre, serem...
Eduardo, un comentari per acabar.
Un comentari que la informació que publicava el diumenge, que tu parlaves abans, era en aquesta línia que diu el conseller. Jo crec que té una lectura positiva també, que és dir, informar a la col·lectivitat de la ciutat venia catalana, de que si hi ha un missatge integrista o no o antidemocràtic, hi ha antenes a tot arreu que capten aquest missatge i estan alerta. I després ja actua els jutges, així explicava el reportatge, no? Ja actua el jutge, la policia, el que sigui, no? Però hi ha una antena, clar, i sí que hi ha imams que tenen un discurs que no és tolerable o que no correspon a la democràcia i als valors que tenim. Sí que hi ha.
Conseller, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies, que vagi bé.